Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la FM i a rtvalvendrell.cat.
El sistema es col·lapsa, l'haurem de reiniciar.
Sanitat.
Ensenyament.
Corrupció.
Recollida selectiva.
Impostos.
Multes.
Retallades.
Olles Penedès.
Independència.
Crisis.
Atur.
Fires i festes.
Pressupostos.
Superàvit.
Banderes blaves.
Monarquia.
Constitució.
Senat.
Pecaris.
Gran Penedès.
Peatges.
Entitats.
Comerç local.
Pàrquings.
Participació ciutadana.
Revolució.
Responsabilitat política.
Transparència.
Igualtat.
Dimissions.
Consens.
Canvi de sistema.
Si el sistema es col·lapsa, l'haurem de reiniciar.
Si ets optimista, ens veiem a Pas de Vianants, dilluns de 7 a 8 a Ràdio El Vendrell.
És una dona negra que ja té 40 anys i té dos fills que alimenta. La d'empresa treballa amb el carrer, l'ha deixat i la hipoteca no pot pagar.
Molt bona tarda, un dilluns menys a Pas de Vianants. Avui estem a dia 12 de maig de l'any 2014. Aquest és un programa debat, un programa tertúlia, amb un telèfon, 977-15-70-69. Generalment la gent no ens acostuma a trucar, però avui pot ser un dia diferent, perquè crec que és un tema prou interessant i crec que la gent pot trobar una bona excusa per trucar-nos. Per les persones que els costi més trucar i parlar per la ràdio, doncs tenim un e-mail, pasdevianants@gmail.com. Si esteu a dilluns, esteu escoltant a través de les zones de la televisió del Vendrell, en 107.1 de la FM, i si ho feu un dijous, de 6:45 a 7:45, ho feu a través de 104.7 de la FM, que correspon a BB Ràdio, i si un dijous, de 5:45 a 6:45, ho feu a través de les zones de Ràdio Banyeres, 101.2 de la FM. Primer de tot, anem a presentar la persona que fa possible que arribem a tot arreu, a Juan Márquez. Bona tarda, Juan. I anem a entrar en matèria, amb una persona que s'ha tingut que reinventar, com moltes altres persones ho han hagut de fer, i com ella abans fora de micròfons comentava, és una cosa que haurem de fer molta gent en els propers anys que tenim al davant. Ella, tot i ser nascuda a Vilafranca del Penedès, viu aquí a Castellet de la Gornal, un territori al mig del Penedès, podria ser perfectament la capital, perquè està al centre de les tres comarques penedesenques. Ella és la Cèlia Hill. Bona tarda. I ella és psicòloga i s'encarrega la seva tasca avui, ara mateix, és orientadora laboral i formadora. S'encarrega de buscar que la gent que no té feina li sigui un xic més fàcil poder trobar feina o preparar-se millor de cara a fer una entrevista de treball. Aquest és un món complicat. Com ho veus, Cèlia?
La recerca de feina.
La recerca de feina?
Sí, és un món força complicat avui en dia. Amb quasi 6 milions d'aturats és complicat, però no impossible. Tenint un bon hàbit, una bona estratègia, sabent fer un currículum adequat, quins portals són més específics per tu, doncs es pot trobar feina.
Estem a una de les comarques d'aquí de Catalunya més afectada per l'atur. I avui intentarem, amb el que donen 50 minuts de programa, esbrinar què és allò que es pot fer per tenir més possibilitats d'aconseguir treball. Suposo que en els darrers anys la recerca de feina, les tècniques i eines han canviat molt, i ella, la Celi, que és una persona que està totalment al dia d'això, d'aquesta tasca, ens explicarà una miqueta com funciona. Avui en dia, buscar feina, primer de tot, hem de tenir un bon currículum, no? Elaborar un bon currículum, allò que hem fet. Uh-huh. És una eina per començar.
Sí, però fins i tot abans de fer el currículum hauríem de saber de què busquem feina. I per saber de què busquem feina hem de fer primer una anàlisi de en què som bons, quines són les nostres competències, quines són les nostres habilitats, quines són les nostres motivacions, d'acord? Per tant, primer és necessari fer una mica d'anàlisi. Hi ha tests per internet, n'hi ha forces, i si no hi ha exercicis com, no sé, la roda de la vida, professional, personal, fer un petit DAFO també. Un DAFO és una eina que vam importar les ciències socials del món del màrqueting, però que va bé per veure en una doble entrada quina és la situació actual que tens, d'acord? i en funció de quines són aquestes mancances, doncs intentar buscar, posar-hi cullerada, posar-hi una solució i anar millorant-les, no? la situació que tenim. Doncs això és el primer que hauríem de fer per fer el currículum. Coneixe'ns les nostres competències. A Barcelona Activa, per exemple, hi ha un test de competències que es va força complet i fa un estudi imprès, que pots descarregar-te'l. Si tu no les tens, si no les has esbrinat, doncs podries ajudar-te d'aquest test. I després saber cap on te vols anar. Perquè si no, com aquesta frase que a mi m'agrada tant utilitzar és no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. En els cursos que faig em trobo, clar, per la situació que hi ha actualment, no? Que és de moltes persones en l'atur i de molt de temps en aquesta situació, et contesten que busquen feina del que sigui. Aquesta és una resposta que denota desesperació i que s'entén, però que no és una bona resposta, d'acord? Hauríem de saber què és en el que som bons i aleshores ja fem el currículum en funció d'això, posant aquestes competències, posant aquest objectiu professional. Aquest mateix currículum aleshores també ja l'enviem a uns portals específics, no tot, ni a totes les empreses, sinó a uns portals que siguin, que ens donin moltes més possibilitats. Hi ha portals que se'n diuen verticals, no sé si això ho sabeu, hi ha portals horitzontals i portals verticals. Els horitzontals vindrien a ser els que et trobes qualsevol tipus d'oferta, tipus infojobs o infoempleo o feina activa del SOC. Aquests portals, tant hi trobes a dintre una oferta de, jo què sé, de fuster, com d'infermera, com de dependent. En canvi, els portals verticals són específics d'allò, amb la qual cosa tens més possibilitats de que aquell currículum vagi on t'ha d'anar, no? Hi ha portals específics només pel món del comerç o pel món de la construcció, o el turisme, el que sigui.
Llavors, de les competències, potser hi ha persones que potser ha estudiat biologia i millor és un gran cuiner a casa i potser al final s'haurà de guanyar la vida fent de cuiner que no pas amb la seva, amb el que ha estudiat a la facultat. Però a vegades la persona li costa, però jo tants anys estudiant una cosa i ara he de canviar per guanyar-me la vida amb allò que sí que m'agrada però no és allò que he estudiat. Això a vegades no genera una espècie, no frustració, però un desencís, diguem-ne.
Sí, a veure, et descol·loques, sí. Però és el que hi ha. O sigui, si tu vols trobar feina avui en dia, has d'adaptar-te una mica a el que demana el mercat. Ara hi ha molt poca oferta que surt al mercat, una mica més cada vegada. Val? Estem sortint d'aquesta dichosa crisi, no? Però, tot i així, hi ha més demanda, sí, que oferta. Aleshores, si estem buscant feina perquè doncs, sempre hem treballat de X i aquesta feina ara està quedant obsoleta, doncs no continuïs per aquí. Mou-te, estudi una mica el mercat, posa a Google quines són les feines que s'estan demanant, observa una mica el que surt als mitjans de comunicació o als portals, com per exemple s'estan anant, doncs, no sé, feines de community manager, curació de continguts, molt l'exportació, moltes feines de tecnologia, no? De dissenyadors de pàgines web, etc. Doncs, bueno, potser ens hem de reinventar i no té per què ser uns grans estudis. Poden ser a vegades cursos d'uns mesos que ja ens donin aquestes competències, aquest valor afegit i per tant, ens puguin tornar a reincorporar en el món laboral. Les carreres que hem estudiat, la majoria les hem estudiat doncs perquè a vegades fins i tot era tradició familiar, no? O eren les carreres que se suposava que tenien un prestigi i que podien permetre canviar d'estatus social, no? Pues quasi tothom volia que els seus fills estudiés medicina, advocat, periodisme, aquestes. Ara, per exemple, periodisme, i estic en una ràdio, és una de les professions amb més dificultats per ser inserit. S'estan pobres reinventant cap a una espècie de periodisme 2.0, perquè avui en dia periodistes quasi ho som tots, al món de les xarxes socials, tothom agafa, veu aquí una, passa una ambulància, no sé què, amb el mòbil mateix fa la foto i ho penja a Twitter, allò ja corre per Facebook i no sé... Llavors, estan una mica també... Bueno, i s'està revolucionant també tot aquest món, no? Ens hem de reinventar. Hem de reinventar-nos i hem de mirar què demana el mercat. I també què demana el mercat no només aquí, sinó fora, perquè estem en un mercat més globalitzat, més internacionalitzat, amb la qual cosa també els idiomes, que és una de les nostres mancances, aquí sí que hauríem de posar hores de formació.
L'anglès, sobretot, suposo, no?
L'anglès, sobretot. L'anglès és que hauríem de ser trilingües. Hauríem de tindre el català, el castellà i l'anglès des de P3, pràcticament. I no, aquí no saben l'anglès ni els polítics alts que ens representen com a país, no? en altres indrets.
Llavors, com has comentat abans, cada oferta de feina que hi ha has de fer un currículum més o menys especial. On tens 3 o 4, depèn del que per on vulguis tirar. Això que la gent fa un currículum que ho tira tant per una cosa o per una altra, això no serveix, no?
No, aquesta tècnica és molt poc efectiva. Molt poc efectiva. Tindre un sol currículum. El que envies a totes les empreses del polígon industrial del costat de casa, això és molt poc eficient. Cal tenir un currículum mare, que li diem, els que som orientadors, que ens serveix com a històric. En aquest currículum anem posant tot, des de, pràcticament des de P3, què hem estudiat, on hem treballat, amb tota la formació complementària, no només la formació oficial, no? Etcètera, etcètera. Però aquest no l'enviem enlloc. Aquest currículum el tenim com d'històric. I aleshores és en funció de l'oferta en concret a la que estem optant que adaptarem el currículum. I llavors guanyem moltíssimes més possibilitats. I com ho adaptem? Doncs llegint entre línies. La mateixa oferta ja ens diu, més o menys, quin perfil hi pot estar buscant realment aquella oferta, aquella persona que ho ha posat, no? Si fem l'exercici d'empatia, de posar-nos en el lloc de l'altre, i som nosaltres l'empresari o el professional de recursos humans, ens serà fàcil, no? O sigui, si jo soc l'empresari o el reclutador de recursos humans, què vull? Què vull realment? Amb quines competències? Amb quina edat? Amb quina disponibilitat horària? Etcètera, etcètera, etcètera. I llavors, tot això també ho podem veure, a més de la mateixa oferta, el mateix anunci, investigant a l'empresa, si és que ho sabem. A vegades no, a vegades estem enviant currículums a ofertes ciegues, no? Cegues, que es diu, que no saps l'empresa que hi ha darrere. Però si sí que ho saps, bé, podem mirar la seva pàgina web, si és que la té, podem mirar mitjançant Anuari Azixa, per exemple, i altres eines que hi ha que et diuen si aquesta empresa exporta o no exporta, si aquesta empresa és una pime o és una gran empresa, perquè tot això ens donarà pistes de com hem d'orientar el currículum i la carta de presentació, que també cal fer-la. I poca gent la fa. A vegades no se la llegeixen, perquè reben 300 currículums, però s'ha de fer. Complementa la teva candidatura i ja et serveix doncs, perquè es vegi més professional, no? Una recerca també més amb més ganes, més completa.
Llavors, també tu cada cop més o menys has d'estudiar l'empresa on va dirigit, llavors el que tu puguis publicar avui en dia a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i en altres xarxes, l'empresa també s'ho mira? És veritat que hi ha gent urbana d'aquest... Quan vas allí, si vol l'empresa, ja sap bastant del que tu li vas oferir.
Sí, no és una llegenda urbana, no? No és una llegenda urbana. A veure, hi ha de tot. Hi ha empreses petites, i aquí hi ha molta pime, molt autònom, que agafa potser un altre col·laborador, que no té la... No, potser no et farà aquesta recerca tan acurada, d'acord? Perquè tampoc... Ell sap què vol, però no la persona que vol un treballador que sigui puntual, que sigui eficient, ta, però no sap fer una recerca d'aquest perfil, ni com estudiar-lo, ni a on, etc. però el que se'n diuen handhusters o reclutadors, els que ja anirien més a perfils mig usuals, aquests sí que fan aquesta recerca, perquè a vegades fins i tot són per consultores, treballen per consultores, o sigui, empreses intermitges, que si no fas molt bé el candidat, no l'has triat bé, després l'empresa que t'ha contractat et diu, bueno, què?
Sí.
Aleshores, sí que miren que, doncs, que sigui sobretot coherent. A veure, no hem de... Tots som humans i tots sabem que el Facebook va néixer molt, una xarxa molt... molt a nivell personal, no? I allà hi penjàvem la calçotada, la comunió de la nena, la festa amb els amics, i sobretot els joves que han nascut, són nacidos digitales, que se'n diu, han nascut en les noves tecnologies, és que ells ho pengen tot. Ni pensen que el dia de demà, quan d'aquí 5 o 7 anys busquin feina, això els pot repercutir en negatiu, val? Però hem de ser una mica coherents. I sí tenir en compte això, que una persona, un reclutador de recursos humans, ens pot investigar, perquè és la seva feina, i voldrà que hi hagi una coherència. Que hi pengem un sopar d'empresa o un sopar amb uns amics i unes cervesetes, bueno, vale. Ara, si això és cada cap de setmana que vas penjant això, que a més fas comentaris potser políticament no gaire correctes, que a nivell també de partits i no sé què, de futbol, i justament ets de l'equip contrari, que a més intentes en el currículum o en el perfil de LinkedIn mostrar que unes competències de responsabilitat, proactivitat, serietat, i després això no es veu enlloc, que mai penges res que tingui a veure amb feina, que al revés, que dius, uf, menys mal que ja és divendres, bé, fiesta amigo, dius, bueno, a veure, m'explico? Doncs no, si no ets coherent en el teu perfil de Twitter, en el teu perfil de LinkedIn, en el teu perfil de Facebook, en el teu blog, si és que tens blog, allò trontrolla, vull dir, no et creuran.
Després s'haurà de presentar el currículum, ha de ser llarg, extens, o has d'agafar allò, seleccionar allò que només li pot interessar a l'altre?
Sí, sí. Antigament, quan veies un currículum de 10 pàgines, aquest advocat, no? O aquesta metgessa, això segur que és un bon candidat, no? 10 pàgines de currículum. Ara no. Ara, com tinguis més de dues pàgines, no se'l miren. Per tant, físicament, la limitació màxima seria de 2 pàgines, d'acord? I jo recomano que es posi això, un objectiu professional, que molt poca gent ho posa, una foto, perquè això de la foto depèn del país, té unes regles de joc unes altres, d'acord? Per exemple, a Anglaterra no volen tant la foto, en canvi a Alemanya ocupa tota la primera pàgina. Aquí a Espanya els reclutadors, els seleccionadors estan acostumats a veure la foto. És més, moltes vegades per la foto ja descarten el currículum. Si en tenen 300 i la foto ja el que projecta és que estàs així, no?, com desafiant i no sé què, i doncs ja dius, bueno, a veure, tinc 299 quantitats més, vull dir, no cal esbrinar. Doncs aquí el voldríem en foto, per exemple, i fer-lo per competències. Encara veig molts currículums d'aquells cronològics inverts, no?, he estudiado en tal any o tal cosa, tal any, tal altre, i així, no?, i he treballat en tal any, en tal empresa. Aquests típics currículums cronològics inverts que fa, o sigui, que els últims anys els orientadors anàvem dient que es fessin, no? Ara es busquen més per competències, però és que es busquen més per competències fins i tot en els portals com tipus InfoJobs o xarxes professionals com LinkedIn, que busques per les competències en si. Per tant, el currículum jo també recomano que sigui per competències, i si més no, mixta, val? I que reflexis les competències per aquell lloc de treball. Perquè, per exemple, per una noia que estigui en atenció al públic, doncs la competència comunicativa és important, però per una persona que estigui, posant capses en un magatzem, conduint el toro aquell, no?, doncs potser la competència comunicativa no és tan important, i en canvi és més important, no sé, el saber treballar en equip o altres coses, m'explico? Doncs hem de posar les competències per aquell lloc de treball i que les tinguem, clar. I perquè si no, després, quan ens passen les proves de selecció o l'entrevista per competències, també diran, a veure, que tu m'has dit que, no sé, que tens molt de lideratge i proactivitat i no has tingut una iniciativa en els últims 5 anys i no lideres cap cosa en si.
Llavors també hi ha una sèrie de franges d'edat, a partir dels 45, però sempre la gent diu que és més complicat trobar feina. A vegades les noies que tenen 20 anys o potser ara 30, perquè poden ser mares, i això també pot ser un destorb per la feina. Això és una utopia, o realment quan tens certa edat costa més que t'agafin?
Ja m'agradaria que no ho fos, però desgraciadament ho és. L'edat és un filtre, hi han associacions específiques com Mayores de 50 i tot això que ajuden per aquest col·lectiu, perquè costa més estadísticament d'inserir. L'empresa, com que hi ha quasi 6 milions d'aturats a Espanya i aquí a Catalunya, depèn, perquè l'EPA diu que 800.000 aturats i en canvi l'atur registrat va pels 611.000 o així, però bé, això són maneres de mesurar les dades, no?, diferents. La qüestió és que, com que hi ha tanta demanda, es poden permetre el luxe de triar. I llavors l'edat d'or, que seria entre els 28 i 38, perfecte. Si la tens, posa-la al currículum i tens moltes més possibilitats. Però tant per sota com per sobre, ja comences a anar perdent possibilitats de que t'agafin, val? Perquè per sota potser et mancaria experiència, potser et mancaria compromís de que aquella feina per tu és important, perquè a vegades fins i tot vius encara a casa dels papes i per tant no has de pagar hipoteca, ni posar un plat a taula, ni pagar la llum, encara, bueno, si treballes bé podràs anar a esquiar o pagar el cotxet i la cerveseta del cap de setmana, però si no, no, val? Això són prejudicis, però que funcionen així, diguem, a nivell social i tal, Estic fent una mica de demagògia. I també per sobre dels 45, les empreses comencen a pensar que ets més rígid, que sí que tens molta experiència, però que potser a nivell tecnològic has perdut una mica el tren, que si et fan adaptar-te a una nova feina, dir, ui, no, jo sempre ho he fet així. Bé, aquestes coses, no? Costa més inserir quan tens més de 45.
La diferència entre home i dona depèn de los oficis, no? Però potser la dona té més li costa més que l'agafi que no pas a un home, no?
Sí.
La normalitat és aquesta, encara després tothom és igualitari, tot que igual d'oportunitats que un sexe que un altre, però potser la normalitat sempre agafaran abans un home que no pas una dona. Això es pot comprovar avui en dia en el mercat laboral?
Aquestes són les típiques preguntes que són políticament incorrectes, saps? O les respostes també. A veure, encara l'atur de la dona és una mica superior, ¿vale? Per exemple, l'home 25, la dona 26, és una mica superior. Després també la dona li costa més arribar a lo que és la direcció. Aquí, per exemple, a Espanya, dones que estiguin en direcció, no? en llocs executius, en consells de direcció, és un 9%, 9 i pico. A Noruega, per exemple, estan pel 40%. Aquí hi ha molts col·lectius de dones, per exemple, dones d'empresa del Penedès, o, per exemple, Womenalia, que jo també hi tinc un grup que es diu Trabajo, amb 1.500 dones. Womenalia, per qui no ho conegui, és com el LinkedIn, però de dones. Va? Llavors, entre elles s'ajuden, entre elles intenten fer conscient a l'empresa de que s'ha de respectar el que se'n diu conciliació familiar. Que les dones tinguin fills és un bé per la societat. I a més, com vaig penjar ara, vaig penjar un vídeo maquíssim que ho recomano a tothom. A més, el vaig penjar tot arreu, a la meva fanpage, a la meva pàgina de Facebook, però també vaig penjar-ho a Twitter, a LinkedIn, a tot arreu. I encara l'estan comentant, a LinkedIn. I el podeu trobar a YouTube directament. Em sembla que es deia Ser mujer és un plus o alguna cosa així. Jo crec que, a veure si algú pot que tingui ordinador, ser mujer és un plus, em sembla, Si no, ja et dic. Aquest vídeo venia a donar a entendre que aquest vídeo l'han fet unes persones del País Basc. Venia a donar a entendre de que com justifiques, no, en el currículum i aquest temps que has estat potser cuidant la canalla, o com el justifiques? Has perdut temps, no? De professionalitat. Has estat dedicant-te a això, a la canalla. I costa més tant de reflectir-ho en el currículum com de després de justificar-ho en una entrevista. Perquè tot i que diguin que no, encara hi ha persones de recursos humans que perfil per perfil, clar, com que no estem en igualtat, sí que l'home està agafant corresponsabilitzant-se, no?, amb les tasques de criança infantil, de créixer la canalla, no?, o de cuidar altres persones, cuidar persones grans de la família o persones que estiguin malaltes, o d'atendre la llar, sense més. Tot i que està això, corresponsabilitzant-se, encara no és a un 50%. Encara la dona porta més el pes d'aquestes tasques tradicionalment més unides al sexe femení, no? Llavors, en aquest vídeo es veia al final que ella anava d'entrevista en entrevista dient, bueno, a veure què, que em diuen que no, perquè no sóc capaç de justificar el temps que estic dedicant a criar els meus fills. Doncs va canviar el currículum i va posar, a veure, no estic 24 hores allà, atenent a la canalla, si l'haig de portar al metge, si està malalt, si no sé què, planificant, doncs totes aquestes competències les anava posant en el currículum, i com si les hagués adquirit amb una feina. Okay. I llavors ho venia d'aquesta altra manera i cap problema.
Qüestió de vendre la mut, vull dir, de canviar el perfil. Sí. A vegades, gràcies, canviar el perfil. Si et sembla bé, no va ficar una miqueta de música amb Roberto Núñez, desempleado con urgencia, busca trabajo. Sembla un anunci de publicitat.
Sí, és molt...
Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni pa la comida. Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí 3 años buscando trabajo, me mandan pa arriba y de arriba pa abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios. Matando zancudos, persiguiendo ratas o desactivando minas quiebrapatas. Yo pego botones y cambio bombillas, cuido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello, le afeito el sobaco. Si quiere le sirvo de gato pa'l coche, si no tiene perro le ladro de noche. Persigo ladrones y cargo ataúdes, le traigo razones y llevo saludes. Le busco un perdido, le selvo a la esposa y si está aburrido le consigo moza. Lavo calzoncillos, aplico inyecciones, le cuido los niños y pongo condones. Consigo entrevistas, invento disculpas, yo le hago la fila, le pago la multa. Falsifico firmas, le cambio las huellas y soy un experto inflando botellas. Yo hago exorcismos, le espanto al demonio y le ensayo novias para el matrimonio. Yo le cargo el niño, le arreglo el tetero, le saco los gases, le limpio el reguero. Le cambio pañales cuando huela feo, después de bañarlo yo se lo asoleo. Cuando esté muy triste yo le calmo el llanto, y si usted no puede yo se lo amamanto. Sirvo de testigo en cualquier asunto, si no tiene pruebas consigo el difunto. Hago de payaso, de contorsionista, domador de tigres o malabarista. Soy todo un experto en asuntos de amor, si no se le para yo le hago el favor. Si a usted por desgracia le faltan las manos, yo podré servirle como fiel hermano. Cuando necesite hacer uso del baño, no se preocupe que yo lo acompaño. Si llegó el momento de hacerlo y no pudo, pues yo se lo saco y se lo sacudo. Maestro pulgas, micos y elefantes, entreno tortugas, preparo purgantes. Le tengo el remedio para la diarrea, con tal que me paguen yo hago lo que sea. Me le tiro a un carro, me le pongo a un tren, me lanzo en pelota del Empire State.
Me ofrezco de sapo pa' un experimento. Me encierro en la jaula de un león hambriento. Me voy pa' Israel como palestino. Por necesidad de vendo un intestino. Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a Osama Bin Laden. Me lanzo amarrado desde un avión y agarro a mordiscos con un tiburón. Por plata he dormido dentro de una cava, he montado en globo lo que me faltaba. Mostrando mi hoja de vida de ambulo, tan solo me falta ponerme a dar culo. Falta poquito.
Estem parlant amb la Cèlia Hill, que és una psicòloga, orientadora laboral, i abans de venir aquí doncs, vam parlar per telèfon, però no ens coneixíem, només a través de les xarxes socials. I em va comentar una cosa que jo desconeixia, i suposo que algú més també estarà, que estava en el meu cas, és l'elevator speech. Què és això? Com ho podem traduir al llenguatge corrent?
Això és el discurs de l'ascensor, que se'n diu. Això neix als Estats Units, com moltes coses de recursos humans ens venen d'allà, d'Estats Units. I era bé perquè el candidat tenia, diguem, el temps que durava un trajecte d'ascensor, no?, fins a arribar en aquests gratacels que tenen a Nova York, a la planta de directius, que normalment està a les plantes de dalt, doncs aquest minut i pico que trigava l'ascensor en arribar, per, diguem, abordar, que seria en castellano, ¿vale?, no sé ara dir-ho en català, amb aquest directiu d'aquesta empresa o amb aquest director de recursos humans, i en aquest minut i pico dir-li un discurs molt elaborat de qui ets, què fas, no sé què, i per què li pot ser bona aquella empresa, de tal manera que li sigui atractiu i et digui, mira, saps què? Vinga, va, té, et dono la targeta i ja la meva secretària donarà hora per una entrevista i m'ho expliques amb més calma. I això ara s'ha importat aquí a Espanya a que elaborem totes les persones que busquem feina o volem emprendre, perquè també s'està fent que tinguis un bon discurs de elevator pitch en els emprenedors. En el que busca feina seria de cara a això, a un headhunter, un reclutador o un empresari X que et puguis trobar en un event de networking, ¿vale?, en una, no sé, per exemple, ara vindrà d'aquí no res el dia de l'emprenedor aquí al Vendrell. La setmana passada va ser, aquest divendres va ser la festa de l'ADEG d'empresaris aquí a Sant Pere, no?, l'Associació d'Empresaris de la Planeja Espanyola Garraf. Doncs en aquests events de networking, que per cert a les persones més grans de 45 anys és la millor manera de trobar feina, d'acord? Treballant molt el que són les teves xarxes de contactes i fent això, networking amb els que són del teu sector i per tant et poden donar feina, etcètera. Bueno, tornant a això, que m'he vull. En aquests events així de networking o de tindre el teu discurs ben elaborat per ser prou atractiu i engrescador i que aquest directiu o aquest empresari et digui, doncs va, envia'm el currículum amb aquest correu electrònic i m'ho miraré amb calma. I en el cas dels emprenedors, s'utilitzen en aquests altres events que hi ha de Business Angels i aquestes festes que hi ha per emprenedors, que llavors busques un inversor, no?, un àngel inversió, un inversor. Clar, també tens això, un minut, perquè el teu projecte, que vull muntar un negoci d'una pàgina web que vengui, jo què sé, xupa-xups a la canalla, no? Doncs a veure si aquest inversor vol invertir o no en el teu projecte, d'acord? Tens un minut i pico. Això és l'elevator speech. Això ho assagem en els cursos que fem per ajuntaments, quan fem la càpsula de com passar una entrevista de selecció, una entrevista per competències que solen ser ara, doncs fem role-playing, fem simulació i una de les coses que s'ensaja és això, generar un discurs, un elevator speech d'un minut. Més d'un minut, no.
Costa, no?, sintetitzar a vegades.
Clar.
La gent potser a vegades no sap el que és important o el que no és important.
Sí, sí, sí. És que en un minut has de dir tot el que és important. És a dir, com et dius? Dades de contacte perquè et puguin trobar.
Dades de contacte.
Sí. Quin és el teu potencial, o sigui, en què ets bo i en què sobretot en què li ets bo per aquella persona, per aquella empresa, d'acord? I això tot amb un missatge molt positiu, molt proactiu, molt engrescador, amb una rialla a la boca, amb una rialla d'oreja a oreja, perquè ho ha de transmetre tot el llenguatge no verbal teu, eh? No pots anar dient, sí, perquè a mi m'agradaria treballar a la seva empresa, i dius, bueno, ja, només amb això ja hi ha una incoherència entre el llenguatge normal i el no verbal, no? Perquè el to ja no està dient que tens ganes de treballar en aquella empresa.
Ha sortit una paraula que és la paraula emprenedor.
Sí.
Que està molt utilitzada, en especial aquí a Vendrell, suposo que com a mestre de Catalunya i també d'Espanya. Tothom s'està dient que tothom hem de ser emprenedors, ens hem d'espavilar per nosaltres mateixos. Això, com ho veus, una persona que es dedica... Tu a la gent l'aconselles que realment estiri la piscina i munti la seva empresa?
A veure, jo entenc que ara, en aquest paradigma que tenim del món de la feina, en el que s'han trencat bastant les regles del joc que hi havien fins ara, d'un treball per tota la vida, la mateixa empresa, etcètera, etcètera, ara estem tots una mica descol·locats. I els que ens governen, jo crec que també. Perquè entre que ha entrat Xina, no sé què, la Merkel i tot plegat, ni ells mateixos acaben de saber ben bé què. Aleshores, que es fomenti l'emprenedoria? Sí, però fins a un cert punt. A mi m'agrada, Jo tinc una amiga, per exemple, en aquest sopar que deia abans, que vaig trobar-me, la Maria Batet, que això entrena la gent a guanyar les competències d'emprenedors. I aquí a l'Eina també teniu càpsules, els de la xarxa emprenedora, de com fer un pla d'empresa, de com fer vendre un pla de màrqueting, etcètera, etcètera. No? O sigui, van ensenyant a buscar finançament, el que sigui, perquè hi ha persones que saben fer la seva professió, però no saben portar una empresa, ni sabrien dinamitzar-la, ni trobar clients, ni ser proactius amb altres coses, no? Amb tota una sèrie de competències que es necessiten per ser emprenedor, a més de la teva feina, de saber fer la teva feina. Aleshores, està molt bé. I, per exemple, els de Barcelona Activa, que deia abans, també, que també fan càpsules d'emprenedoria, que recomano, que estan molt bé. A més, hi ha tot d'una sèrie de coach allà, ara, estan en el Moodle Coaching i tal, tot és gratuït, Hi ha altres llocs com a Calafell, els de Regidoria Treball a Calafell, o Cunit, que a Cunit hi faig moltes càpsules, d'acord? També fan, ensenyen a Vilafranca, els de l'Àgora, el Centre Àgora, que també és de l'Ajuntament de Vilafranca, donen classes, càpsules petitetes, de 4 hores, així, van encadenant-les per aprendre a guanyar les competències per ser emprenedor. Però compte, no, repeteixo, no tothom serveix per emprenedor, ni potser té les seves circumstàncies a la vida com per ser-ho. He vist, desgraciadament, més d'una persona i més de dues, de que la societat l'empeny a emprendre, i perquè potser tenia 50 anys i deia, uf, ara ja no m'agafarà ningú. Jo, doncs, sé fer de mecànic, no? Potser he sortit d'un ERE de la SEAT, o vés a saber. Bueno, doncs vinga, va, capitalitzo l'atur, que això és una de les coses que es pot fer. Faig unes quantes capsuletes d'aquestes per ser emprenedor i demano igual un préstam, un leasing o alguna coseta més i monto el meu taller de mecànica. Sí, les tens, aquestes competències. Si no... O no era el lloc adequat, o no tenies prous estalvis com per esperar fins que un negoci costa d'aixecar-lo, i potser t'estàs un any i pico fins que allò, el boca a orella funciona, i tens prous clients per pagar autònoms, gestoria, l'aigua, no sé què. Doncs aleshores, repeteixo, he vist més d'una persona que després ha tingut que baixar la persianeta al cap d'un any o dos o el que sigui. I llavors et quedes sense atur, i a més amb el préstam que havies demanat, el leasing o el que sigui, per fer aquest negoci. I som drames, Ara, per exemple, la Creu Roja i quasi tots els organismes aquests públics, com l'Eina i tots aquests que estem dient, tenen plans per inserir aquestes persones que tenen més de 45, que ja no tenen la prestació, l'atur, no? I que potser han pres i els ha sortit malament, i tenen una família a darrere i una hipoteca, i el banc va a darrere a treure-li la casa. Llavors hi ha uns quants programes, han vingut subvencions europees, ara no recordo el nom concret, però bueno, preguntant a la Creu Roja o qualsevol d'aquests ajuntaments us ho diran, no? I llavors tenen uns mesos amb un orientador, fan un estudi en concret de tu quines necessitats tens, perquè igual, doncs, no sé, el teu perfil, fent un curs de carretoner i un de no sé, de dos o tres cosetes, doncs ja podries ser inserir, tornar-te a inserir, no?, com a mosso de magatzem o alguna altra cosa. Sensibilitzen també a les empreses que agafar persones grans té les seves avantatges, etcètera, etcètera, i, bueno, i així aquests programes, bueno, van bé.
És una persona que, a part de viure en el cor del Penedès, està relacionada amb les tres comarques penedesenques. Tu com veus el futur del Baix Penedès? Quin és el sector o per on s'hauria de tirar, sense nivell general?
A veure, el Baix Penedès de les tres és la més castigada, precisament. Té poca indústria, el seu fort ha estat aquests últims anys el turisme, els serveis i el totxo. Clar, la bombolla immobiliària ha fet molt de mal. I aleshores una de les potes d'aquesta cadira ha marxat. El turisme sí que es va salvant perquè ara s'estan obrint nous mercats, com per exemple el de Rússia. I, bueno, a veure, si anem aconseguint fer una aposta bé assenyada amb un turisme potser una mica més de qualitat, d'acord? No només el de sol i platja. També fomentant, que ara també s'està fent, l'enoturisme, vale? És una comarca amb molt de vins i oliveres que es podria fer, ara no recordo el nom tampoc, però aquí hi ha un noi que té un vinagre i que té una... Com es diu? Que...
Toclum.
Com?
Toclum.
Fòrum. El
fòrum,
vi...
fòrum.
Sí, vale. Doncs, bueno, i hi ha rutes d'enoturisme, doncs bé, fent apostes d'aquestes, amb seny, doncs podem anar, i hauríem de fomentar una mica també més la indústria, de qualitat, no anar a competir amb Xina amb preu baix, no, perquè no competirem, perquè ells cobren, pobrets, fins que acabin de llançar, cobren uns sous que nosaltres no, gràcies a Déu tenim uns sous i unes condicions laborals una mica, per tant no podem competir amb això, hem de competir amb una mica més de qualitat, i potser anar a buscar una mica què és lo nostre, no? Quines són les nostres arrels, el valor afegit que podem, el fer ben fet a la feina, ara que també és veritat que de vegades estem exportant més, bé, doncs anem cap aquí, aquestes apostes.
La Xal és una persona que s'ha hagut de reinventar, abans es dedicava al món de la informàtica, ara es dedica al món de la psicologia, adaptada al món de buscar feina, i és assessora online.
Sí, sí.
Et va costar de plantejar-te això, de dir, doncs, bueno, em dedico a mi mateixa, perquè abans anaves aquí i allà fent cursets, i encara ho fas, sí. Però de mica en mica vas potenciant la teva empresa.
Sí, a veure, jo sóc una mica... a l'exemple vivent, de carne i hueso, de lo que penso, no només jo, sinó les persones que es mouen en el que és el món de la feina, de l'empleo, dels recursos humans, què és a lo que anirem. Ja també penjo un vídeo de tant en tant que es veu molt gràficament cap on anem, val? Si no s'equivoquen aquestes tendències, i per ara les dades ho van corroborant, anem cap a una feina més de freelance, d'acord? Més d'autònoms, o sigui, no tant treballar per altri, no tant entrar en una empresa i jubilar-nos en ella allà 20 anys, sinó que continuaran existint, aquestes feines, i sobretot per depèn quins perfils. Sempre té que haver l'operari de fàbrica que posen... hi ha una sèrie de perfils que continuaran existint. Però cada cop més hi haurà professionals que aniran ells traient-se els seus autònoms i treballant com a freelance. O muntant petites pimes, o altres tipus que hi ha de conglomerats, com, jo que sé, cooperatives, SLs petitetes, i ara hi ha molta start-up. Start-up, per qui no ho conegui, són empreses de nova creació, vale? Moltes start-ups, sobretot a nivell tecnològic, de coses de tecnologia, moltes start-ups. Bé, doncs anirem cap aquí. A ser autònom i treballar amb més d'una feina, més d'un lloc alhora. Amb la qual cosa també estarem menys a l'atur, perquè potser ens fallarà una de les feines, un dels projectes, però els altres dos o tres no. M'explico? I llavors no estarem tant com ara a l'atur, que depeníem d'una feina i si aquella fallava anàvem a l'atur. No, bueno, potser cobrarem O sigui, veurem que els nostres ingressos han baixat un 10, un 15, un 20%, depenent de lo que aquell projecte en concret d'aquella empresa suposés, però ens quedaran aquells altres. I això és el que es va... les tendències que veiem és el que van dient, no? Que anirem cap aquí. I també una feina més internacionalitzada. O sigui, potser algú d'aquí, del Vendrell, estarà treballant com a traductora, si és que es dedica, per exemple, a això, a traducció, per una empresa que dona serveis d'una web que està a la Índia i dona serveis a nivell de tot el món i està treballant des d'aquí, o sigui, una feina local però que és d'una web de la Índia que dona serveis a nivell mundial. Doncs això també, penso que anirà. I clar, jo sóc un exemple d'això perquè jo treballo a la meva web, dono servei online, tant d'orientació com de consultoria, vale? Des de la meva web, via Skype o via Hangout de Google Plus, val? Després, presencialment, tinc tres despatxos amb qui col·laboro. Un aquí al Vendrell, al carrer Colom número 4, una a Vilafranca, al carrer Indústria 14, i una a Vilanova i la Geltrú, a la gestoria Gestingral Group, allà tinc el despatx. Però també, a més, faig de consultora a Talento Direct, que és una empresa de recursos humans a nivell internacional online. Aquesta empresa, Talento Direct, només existeix a nivell online. No té cap despatx físic. I a més, ella, per exemple, també és un exemple de que totes les persones que estan allà com a consultores, siguin advocats, siguin de laborals, hi ha coach, hi ha orientadors, hi ha de màrqueting, hi ha molts consultors. Doncs també està cada un company meu, per exemple, està, a Alacant, un altre a Sevilla, un altre a Bilbao, l'altre a Madrid, l'altre a Galícia, l'altre a Argentina, l'altre, perquè aquesta consultora treballa molt també, per exemple, a nivell de Llatinoamèrica, no? Uh-huh. Sí. Doncs això, que aquesta Cèlia, diguem, que estic projectant, és bastant amb el que anirem, eh? No sé si per bé o per malament, però que si no s'equivoquen o canvia la tendència, anem cap aquí.
La gent per trobar-te? On està? Què ha de fer per trobar-te? O sigui, què ha d'escriure a Google per trobar-te?
Jo estic a tot arreu, amb la qual poso... O sigui, exacte, poses Cèlia i la Google i ja començarà a sortir. Perfil de Cèlia a LinkedIn, perfil de Cèlia a Twitter, la fanpage aquesta que recomano, a més, la fanpage també la podeu trobar directament per... Des de Facebook mateix, buscant en el seu cercador de Facebook orientadora laboral. Només posant orientadora laboral ja surt la Cèlia per allà. I l'avantatge d'aquestes fanpages, també per qui no ho sàpiga, és que tu cliques me gusta i en el teu perfil personal tu estàs veient tot el que jo penjo. Però jo no estic veient res del que pengen les persones. O sigui, la seva intimitat no es veu afectada. Ells podran gaudir, doncs, per exemple, això, que el dia tal es fa... els de la xarxa emprenedora fan el dia de l'emprenedor a Vilafranca, passat demà dimecres ho fan també a Vilafranca, etcètera, etcètera. El dia de l'emprenedor a Vilafranca, els de l'Àgora. O que faig un curs per major... Que ho faig? Faig un curs per majors de 45 anys, o sigui, aprofito ara els micròfons, per si algú que tingui més de 40 anys, busca feina, a Cunit, el dimarts aquest que ve, es fa una càpsula. És gratuïta, perquè ho financia l'Ajuntament de Cunit, val? I ara fa poc en vaig fer una per joves. O sigui que es beneficia d'això, de la informació que jo vaig penjant, però ja repeteixo, jo no veig res dels seus perfils.
Per trobar-te seria Il,
sí.
amb L.
Sí, amb una sola L.
Amb una sola L.
Sí, correcte.
Algú, llavors trobaràs un dels diferents jocs,
sí.
On estàs.
Sí, la meva web, el Talento Direct, tot arreu. Estic a Pinterest, estic a Google Plus, estic a tot arreu.
I ja acabem aquest programa, potser la paraula que millor per definir això, per definir l'opció de la gent, el que ha de fer, és optimisme.
Sí.
No?
Sí, és molt important la teva actitud, d'acord? El com tu estiguis de fort a l'hora de cercar feina, de buscar feina. Perquè buscar feina desgasta molt, crema molt. O sigui, jo me'n recordo quan, per exemple, a vegades en el despatx tinc els Kleenex aquí i potser de l'hora que estem mitja estic fent aixecant a la persona, perquè potser porta 3 anys buscant feina, o 4, i ha enviat cents de currículums. I ara, com que les empreses en reben mils, ja ni es dediquen a contestar. Que això t'ho expliquen a primer de recursos humans, que has de contestar totes les candidatures dient, sí, però, a veure, en reben mils, ja no, ja no es, ja no ho fan, no? Llavors es crema. I si la situació és molt, molt, molt crítica, que ja s'atagi això que dèiem abans, crevat la prestació, etcètera, doncs una actitud molt positiva, reinventar-te cada dia. Hi ha una cosa que se'n diu resiliència, que és reneixer com l'Ava Fènix, no? Reneixer de les teves anys, o sigui, prendre't aquesta situació com un impàs. Els anglesos diuen que no estàs a l'atur, estàs entre treballs, between jobs, sí. Doncs prendre't com que estàs entre feines, que és una manera, bueno, un eufemisme, però que ho veus més positiu, no? Perquè ja veus que estaràs, que trobaràs una altra feina. Que hi ha gent que pensa que ja no la trobarà. Doncs sí, trobarem una altra feina.
Pues amb aquesta paraula i amb la companyia de la Cèlia Hill ens despedim avui, ens veiem la setmana que ve amb un programa sobre l'alletament d'aquí, d'una nova associació que ha sortit al Vendrell. Gràcies per escoltar-nos, gràcies, moltes gràcies, Cèlia, per acompanyar-nos, gràcies perquè tu sabis consells, i esperem que la gent tingui sort, i si algú vol alguna cosa més, pues ja sap on trobar-te.
Moltes gràcies a vosaltres i segur que sí, que trobareu feina.
Ens veiem la setmana que ve.
Gràcies.
L'haurem de reiniciar.
Sanitat.
Ensenyament.
Corrupció.
Recollida selectiva.
Impostos.
Multes.
Retallades.
Oies Penedès.
Independència.
Crisis.
Atur.
Fires i festes.
Pressupostos.
Superàvit.
Banderes blaves.
Monarquia.
Constitució.
Senat.
Pecaris.
Gran Penedès.
Peatges.
Entitats.
Comerç local.
Pàrquings.
Participació ciutadana.
Revolució.
Responsabilitat política.
Transparència.
Igualtat.
Dimissions.
Consens.
Canvi de sistema.
Si el sistema es col·lapsa, l'haurem de reiniciar.
Si ets optimista, ens veiem a Pas de Vianants, dilluns de 7 a 8 a Ràdio El Vendrell.